Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra, en un dia que almenys a la ciutat de Barcelona està plovent i també a d'altres indrets de Catalunya. Així que moltíssima precaució. Jo sempre dic que la millor companyia és si vas ara mateix al cotxe. No et desesperis, no et posis nerviós, no t'enfadis. I paciència, que és la reina de la ciència, i la millor companyia, la ràdio, perquè t'anem xerrant. I vulguis o no, doncs mira, vas distraient la teva ment, tot i que has d'estar molt pendent de la carretera. Això és el principal. Rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez, en un dia en el que avui, per molta gent de la meva generació, avui descobrirem que és el Roblox. Una plataforma que, bueno, hi ha, en teoria, videojocs, hi ha un xat, i la veritat és que està donant molt mals de cap a molta gent, a molts pares, moltes mares, i també als advocats i a la fiscalia, en aquest cas de Lleida, perquè estan analitzant un possible delicte de corrupció de menors a través d'aquesta plataforma que es diu Roblox. Avui parlarem amb en Joan de Santiago, que és el pare de quatre fills i que a més és formador en escoles de noves tecnologies i videojocs, i ens explicarà exactament què és això del Roblox. Aquest tema, entre d'altres, perquè tenim moltes coses a explicar-te, entre ara i les 8 de la tarda. Per cert, ja sabeu que qualsevol cosa que vulgueu escoltar ho podeu fer, si no l'escolteu en directe, a través de COPE Catalunya i Andorra, COPE Catalunya, ho fiqueu a la web o al vostre servidor, si és a Google o al Firefox, el que sigui, i també a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. 7 de la tarda, 2 minuts, i comencem un dia més la linterna. I no podia ser d'una altra manera, pendents del temps, per saber exactament quin temps es espera a partir de demà dimecres. Continuarà el temps inestable, amb precipitacions disperses al matí al litoral i al prelitoral sud, i xàfecs una mica més intensos, però sembla que més locals a la tarda a la part de la Catalunya central o al prelitoral. Novament, hi haurà més clarianes a les comarques de Ponent o a primera línia de mar. La temperatura es mantindrà sense canvis destacables. Bon dia, ara que parlàvem de cotxes i de pluja, molta precaució. Anem a saber com estarà la situació a les principals vies. Des del Servei Català del Trànsit ens ho explica la Fina Araque. Bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que la situació viària va millorant, però encara hem de dir que els accessos nord són els que presenten encara punts de lentitud. Parlem, per exemple, de la B30 a Barberà, en dos sentits de la marxa, de la C58 a tant de Montcada cap a Trinitat com entre Sant Quirze i Badia en sentit a Sabadell, i a la C33 també de Montcada cap a Rondes i Meridiana. A la C60 apareixen retencions també a Argentona en sentit Mataró, i les dues rondes van força carregades. Demanar-vos cautela, sembla que plou a l'àrea metropolitana i per tant no hem de baixar la guàrdia en cap moment. Molt bona tarda.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Doctor, sueño con una cocina preciosa, con un horno con cámara y una placa con extractor integrado que no hace ruido. ¿Qué es?
Es el síndrome de los Miele Cooking Days, con hasta un 15% de descuento en electrodomésticos de cocina.
Necesito la receta.
Solo hasta el 23 de octubre en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
¿Has Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
Puc enviar una salutació?
Home, faltaria més.
A la meva mare, que t'escolta cada dia, eh? Hi ha un amic estanquero, al carrer Mandri, eh? Que és un amic fan teu, també.
Ah, molt bé.
Que t'escolta cada dia, eh?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. Esto el Congreso y es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sinvivir. Estábamos.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Y así nos llamamos, fin de semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Lichtings.
COPE Catalunya i Andorra.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Me dejó caer y es ella la que me lleva al cielo de la mano, la que me quiere tal y como soy, esa que llena el mundo de alegría y fantasía. La que me acompaña en la aventura, que es la vida, la que cura mis heridas con sus besos, donde siempre regreso.
Atenció, avui us fem una pregunta. Sabeu què és Roblox? Aquesta pregunta suposo que es queda sense resposta per una generació adulta poc habituada als videojocs d'adolescents, però avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra busquem la resposta, la seva resposta, com una advertència a tenir en compte. El Roblox és una plataforma de videojocs amb 380 milions d'usuaris al món, dels quals el 80% són menors de 17 anys. I amb aquesta plataforma hi ha un chat associat a Roblox on es penja i es rep fotografies, vídeos i imatges dels usuaris. I aquí comença el greu problema. És el cultiu dels depredadors sexuals. És el caramel a la porta del col·legi. L'anonimat permet a un padrastre acudir al xat, intercanviar missatges i guanyar-se l'amistat del menor. I a partir d'aquí, converses, pujades de to i material pornogràfic. Tot això va provocar, per exemple, que el mes d'agost la Fiscalia de Louisiana als Estats Units obrís una investigació judicial que ara arriba a Catalunya pel mateix. El fiscal americà va definir el Roblox com un coto de casa o un lloc perfecte pels padrastres. Sergi Tor, bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
Ara la Fiscalia de Lleida investiga Roblox per un presumpte delicte de corrupció de menors amb possibles víctimes arreu d'Espanya, el que és un pas molt important per saber què és el que està passant, no? L'empresa crec que nega les acusacions i afirma que hi ha mecanismes de control d'accés. Sergi, els pediatres alerten també d'aquesta perillositat del xat, no?
Sí, al migdia de COPE Catalunya i Andorra hem escoltat a Maria Salmerón, presidenta de la Societat Espanyola de la Medicina de l'Adolescència, i ens ha explicat com està funcionant aquest xat associat a la plataforma de videojocs Roblox.
Bueno, pues aparece un chat en el que al niño le invitan pues a cosas muy diversas, desde autolesionarse hasta le ponen vídeos con dibujos animados de alto contenido sexual, violento, etcétera. Bueno, inducción a hacerse fotos desnudos, cuestionamientos sobre su sexualidad, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre en Roblox? Que como cualquier persona en realidad puede diseñar videojuegos, pues efectivamente, si yo fuera pedrasta y quisiera llegar a niños, al final me voy a una plataforma donde haya muchos niños y tenga fácil acceso a ellos y pueda llegar con facilidad.
Aquest és l'escenari i la pregunta que ens podem fer és si el nostre fill o filla són partícips d'aquesta plataforma, com els defensem? Amb la contraproduent a vegades prohibició, retirada del joc o hi ha un millor remei? Maria Salmerón ens ha facilitat una solució preventiva. Jugar conjuntament amb l'infant i veure si en el moment han d'accedir amb la plataforma surten pantalles emergents que ja surten en el videojoc per participar en aquest xat tan perillós. I aquí aquí es donde la situación ya la pueden denunciar.
Si están utilizando la plataforma, hay que ver, por un lado, si los niños están diseñando videojuegos Y bueno, pues qué tipo de conexiones tienen, a qué horas, porque puede ser que se estén conectando por la noche por esta cosa que acabamos de comentar. Y ver qué videojuego está jugando. Y que los padres jueguen a esos videojuegos y ver qué ocurre. Porque si son de este tipo de videojuegos que no tienen ningún tipo de control, pues a ellos mismos cuando jueguen desde el usuario de su hijo, pues les saldrá también esas ventanas emergentes. Si les salen ventanas emergentes que hagan pantallazo, eso le va a permitir, bueno, pues demostrar que eso está pasando, porque Roblox niega que se esté pasando.
Roblox és una plataforma en funcionament des del 2012, va pujar durant la pandèmia i ara té un valor, segons els experts econòmics, al voltant de 90.000 milions d'euros. Segons algunes estimacions, un 20% dels seus usuaris té menys de 9 anys. Un aspecte clau, Montse, és la ciberseguretat i les possibles, encara difuses, responsabilitats penals per la plataforma de continguts.
I què ens diuen els experts en ciberseguretat sobre aquests casos, Sergi?
Exacte, doncs hem consultat al migdia de COPE Catalunya i Andorra amb un expert en ciberseguretat com és Josep Albors, el qual sí que coneix perfectament on és d'ara, com s'està detallant les investigacions judicials respecte a la empresa Roblox, i sí que ens ha averiguat com es va iniciar la investigació. L'origen de tot és un youtuber anglosaxó que es va fer passar per un menor.
Bé, han hagut certes persones, concretament s'ha destapat tot perquè un youtuber conegut al món anglosaxó va fer una investigació, es va fer passar per un menor i va veure com començava a rebre aquest tipus de proposicions d'amistat, que volien guanyar-se la seva confiança per aconseguir aquest material sensible, i aquesta persona és la que ho va destapar, encara que ja n'hi havia sospites de fer temps. Però que hem comentat abans, al final és una plataforma que està poblada principalment per menors d'edats i òbviament és molt atractiva per a aquests pedòfils i criminals que volen abusar d'aquests usuaris.
Josep Albors també ens ha explicat quina ha estat la resposta de l'empresa davant d'aquestes investigacions judicials.
La plataforma sí que ha dit que va començar a ficar noves restriccions, nous controls, perquè òbviament no li interessa aquest tipus de publicitat. Clar. I en principi s'ha millorat aquest control. Fins a quin punt? És difícil de...
Clar, no se sap.
Com sempre, Montse, estem parlant dels problemes doncs, de la seguretat que hi ha a la xarxa, no? On l'anonimat cobreix d'impunitat autèntics, en aquest cas, en depredadors sexuals que poden accedir a continguts infantils, fent-se passar, en aquest cas, per infants, per dialogar amb ells, guanyar-se la confiança i després, doncs, crear un contingut altament pornogràfic. Un dels grans problemes que hi ha, doncs, a causa de les xarxes i del món digital de l'actualitat.
Joan de Santiago, pare de 4 fills i formador en escoles de noves tecnologies i videojocs. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Montse.
Escolta'm, jo, diguem, potser que visc en un altre planeta, però sóc d'una altra generació i és la primera vegada que he escoltat avui parlar a la COPE de Roblox.
De Roblox.
Què és això? Sí, sí.
Jo he sentit uns quants cops més parlar d'aquest tema. Aviam, és un videojoc. És un videojoc que... es va fundar fa uns quants anys i ha viscut un creixement exponencial. Actualment té 80 milions d'usuaris, uh-huh, dels quals un 40% aproximadament són de menors de 13 anys.
Uh-huh. I què s'hi fa allà?
Aviam, la veritat és que és un joc que a nivell d'aparença és bastant retro, val? Perquè amb les possibilitats que hi ha avui a nivell de videojocs, de gràfics i de més, hi entres i és tot bastant senzillet, vale?
Sí.
Hi ha una sèrie de proves, bueno, són consecucions de proves senzilles, d'objectes que, en fi, a mode de col·leccionista, a mode de pujar a nivell, etc. La dinàmica és bastant senzilla en aquest sentit.
Uh-huh. Crec que una de les teves filles de 10 anys, crec, va tenir una experiència amb Roblox. Negativa, sí, o positiva? Sí. Com va ser?
Aviam, negativa, sí, negativa, perquè nosaltres procurem controlar una mica tot el tema de l'oci audiovisual dels nostres fills, i com que totes les amigues de classe, o si més no la majoria, hi sí. jugaven, ens va demanar jugar-hi. Dic, bueno, pues anem a veure què tal. Uh-huh. I senzillament, hi ha una sèrie d'accions que com a pares podem dur a terme per a limitar una mica l'apertura a totes aquestes oportunitats pernicioses pels adults i per la gent amb la que poden contactar.
Sí.
I, bueno, ens vam posar amb ella, no? I tot i tenir el xat tancat, per exemple, doncs ella va... el seu ninot el va agafar, un altre ninot, el va posar dins d'una casa i va entrar a l'habitació, es va ficar sobre el llit i es va posar a saltar, no? Amb el ninot de la meva filla al llit. Llavors, ella, que en aquell moment tenia 9 anys, més o menys, doncs tampoc acabava de... Potser ara que és més gran, igual sí que associaria, però ja saps que una mica totes les explicacions que hem de donar als nostres fills també han de correspondre a el que siguin capaços d'entendre, i en aquell moment ella pensava que l'estava molestant, vam reiniciar la partida i poc més.
Uh-huh, però, perquè clar... és que estem escoltant casos al llarg del programa de Cope, avui estem parlant de... fins i tot estem parlant de pederastres, de gent que sí, hi ha per aquí dintre, no. que té la marinera.
No, està claríssim, està claríssim. I a més, és que analitzant una mica més en profunditat, veus que l'empresa, primerament, és que ho posa molt fàcil perquè no... Aviam, aquesta empresa té una responsabilitat enorme i no és acceptable que posi per davant una mica la rendibilitat econòmica, que més enllà dels sistemes de moderació, els controls efectius per detectar conductes abusives. Hi ha hagut molts casos de segrestament dels Estats Units, per exemple, de menors a càrrec d'adults que han contactat a través d'aquest videojoc. Després, doncs, bueno, hi ha hagut segrestaments i hi ha hagut després, doncs malauradament, casos de, bueno, d'abusos sexuals, etcètera, etcètera. I no només això, Montse, aviam, això són casos que sí, que poden ser molt puntuals, però són molt greus, no? Però a nivell superficial, a nivell de configuració, hi ha aspectes que són bastant greus. Per exemple, tu, els usuaris poden crear mons o poden crear partides, no? I ho poden fer sense límits. Un exemple molt concret que et dic, no? Pues hi havia una partida, no?, que es deia dutxes públiques, no? I a la descripció, per exemple, hi havia, doncs, actuar i relaxar-se junts. I, bueno, no deixa de ser un videojoc, però que al final jo crec que és un camp bastant lliure per tothom qui vulgui en fi, utilitzar-ho per a fins dolents, vaja. Vull dir, això és bastant clar.
Tu, Joan, bueno, ets formador en escoles de noves tecnologies i videojocs. Clar, tu com? No li pots dir a un nen no? O li has de fer entendre? O com són els cursos que... Clar. Les xerrades que imparteixes a les escoles?
Aviam, primerament, jo crec que aquí hi ha un parell de qüestions, tot i que intentaré ser molt sintètic, perquè aquí podríem estar parlant molta estona, Montse, podríem parlar un altre dia amb més calma, però, aviam, primerament, al final del camí, l'educació audiovisual, per nosaltres, pels pares, jo crec que té la vessant informativa per saber què consumeixen els nens avui en dia, i la vessant formativa també per estar preparats per actuar. I en relació amb els nostres nens, jo crec que al cap i a la fi el que hem d'aconseguir és que tinguin el seu propi criteri. És a dir, amb edats molt primerenques el criteri no existeix. El que hem de fer és protegir-los i parlar amb ells obertament, amb el que siguin capaços d'entendre. Però jo veig clau parlar amb els nens, explicar-los el que pot arribar a passar, insisteixo, cadascú adaptant aquests continguts a les edats dels nostres fills, i nosaltres no deixar d'estar pendents, perquè tenim un problema generalitzat a nivell de societat, sinó, mira, ensenyament ha fet un pas enrere en el tema de les pantalles a l'aula, i jo crec que això és bastant simptomàtic.
Home.
Socialment.
No, és que és un perill, clar, perquè, per exemple, avui he sentit aquí a la cadena COPE que parlaven d'un noi que portava el mòbil a això del Roblox, i que li havien dit, me han dicho que vamos a ir solos y que a lo mejor pasan cositas.
No, clar. Jo crec, a veure, Montse, jo crec que això és el problema que tenim és estructural, i Roblox és cert que és una eina molt concreta, però que hem d'assumir que tots, escola, família, mitjans, societat civil, hem de remar en la mateixa direcció, no? Vull dir, és com quan vam entendre fa anys que calia educar en alimentació saludable. Vull dir, ara cal fer el mateix amb la dieta digital, si m'ho permets. Llavors, per dir alguna cosa, jo veig, no?, amb els meus fills demanen molta pantalla, no? I veus que la societat pues va una mica a... obrint la mà, no?, cada cop més. I és cert que el temps és important, però que no és l'únic factor. Hi ha nens que, ho dic perquè el que dius, no?, al final, no?, doncs juga una estoneta i ja està, no? Doncs hi ha nens que poden jugar mitja hora, és a dir, una quantitat de temps així relativa, i quedar emocionalment afectats, perquè ja veus tu, el cas de la meva filla gran, vull dir, va ser un dels primers cops que van jugar, que intentem estar a prop, quan ho fan, per a veure, per parlar, per experimentar nosaltres també, i mira, vull dir, va ser una anècdota molt puntual,
sí.
Però no deixa de ser paradigmàtic, vaja.
Clar, perquè això depèn com, clar, et queden greus, bueno, hi ha greus riscos físics i psicològics.
Sí, no, clar, i que hi ha casos traumàtics, no? Però vull dir que aquest tipus de crisis momentanes, jo crec que pot ser un punt d'inflexió si sabem llegir-ho com una... A mi m'agrada també ser positiu. És a dir, aquest tipus de situacions malaurades s'han de llegir com una oportunitat per posar límits sans, per redefinir prioritats i I en el fons també reforçar una mica de vincles, perquè no es tracta només de protegir els menors, sinó, el que et deia, d'ensenyar-los a que es protegeixin ells mateixos, que siguin una mica autònoms a nivell digital. Llavors, clar, aquí hem de combinar aquest acompanyament emocional, que molts cops és un sacrifici, perquè tots els adults tenim una vida molt complicada, no?
Sí, sí.
I combinar-ho amb eines pràctiques perquè ells tinguin un futur on el món digital sigui un lloc on també puguin créixer, no posar-se en risc.
Efectivament. Ha de ser llocs segurs, però clar, és que estem parlant més de 50 milions d'usuaris actius diaris, que això es diu molt ràpid,
Sí, sí, no, i que al final Roblox no deixa de ser una empresa que està valorada actualment en 90.000 milions.
Quina bogeria, quina bogeria.
No obstant, però clar, com a empresa aquí, Roblox, per exemple, hi havia un youtuber que es deia Shelp, que era un adult que... O sigui, perdó, un adult, en fi, una persona gran, no?
Sí.
De la nostra edat, que descobria adults que es feien passar per nens, ¿vale? És a dir, descobria pederastes, sí? Què va fer Roblox? Doncs va amenaçar amb expulsar-lo a ell. Llavors, clar, en aquest sentit, el missatge és clar, és a dir, no cal... És a dir, hem d'estar molt atents amb el consum d'oci audiovisual dels nostres fills, perquè hem de ser molt conscients de que la innocència digital no existeix. Ah. Roblox, ara parlem de Roblox perquè sí, no? I la Societat de Pediatres va manifestar-se en contra, a Lleida també hem tingut un tema amb la Fiscalia, cert. Però ara és Roblox i d'aquí 3 anys potser serà un altre joc, sí. No? Llavors, Montse, jo crec que hem de ser molt conscients els pares que cap plataforma és neutral
no.
I que la millor protecció doncs no és la por, pròpiament, sinó la presència, no? Perquè els nostres fills bé que han de créixer amb llibertat i criteri, no?
Llavors,
i hem de ser, i a la vegada, intentar que no ens vegin com policies, com uns pares fiscals, sinó com a referents i acompanyants per poder parlar de tot el que fan els nostres fills.
Per això és tan important xerrar amb els fills, al dinar o sopar en família, comentar la jugada del dia, no? Què fan, què deixen de fer, no? I saber quines són les inquietuds d'aquests nens, què els hi passa, etc. I tenir, jo crec que les escoles haurien de tenir almenys una assignatura, no? Que parlés sobre tot això, perquè crec que va bé per les famílies i pels propis nens i nenes. Escolta'm, doncs mira, avui he descobert el Roblox, no m'hi ficaré, ja t'ho dic ara, perquè sí. Soc per tema d'internet soc bastant curta, però de totes maneres crec que és un món bastant perillós si no es controla com s'ha de controlar.
Sí, Montse, si em deixes dir un últim apunt que és important, és la recerca de referents informatius i formatius de valor. Ho dic perquè al final, si tots busquem a Google, el que ens passa és la infoxicació, que tu busques un terme i te surten 8 milions de resultats, no? Llavors, la feina d'embut i de fila prima és molt complicat. Jo, a mi deixen aconsellar els continguts de la fundació en la que jo he treballat molts anys, que es diu la Fundació Aprendre a Mirar,
sí.
Val? I allí a la web tens formació, tens informació, i val la pena estar pendent.
Ah, molt bé.
De cara a èpoques nadalenques, perquè ha passat, jo m'he trobat en alguna xerrada que hi havia pares que... Bueno, en fi, un videojoc caigut a casa en època de Sant Nadalenques, per no fer spoiler pels més petits, i hi havia sorpreses a casa, perquè no sabien ni tan sols què és el que havien apuntat al llistat de Reis, saps? Llavors,
ja
val la pena estar molt pendent.
Doncs aprendre a mirar, ara recomanem aquesta plana perquè la gent busqui informació.
Ah,
i ja, jo sempre ho dic, el doctor Google sempre sembla que ens dona respostes, però a vegades la desinformació també existeix. T'agraeixo moltíssim, Joan de Santiago, que hagis estat amb nosaltres, formador en escoles de noves tecnologies i videojocs, i un petó molt gran als teus 4 fills que deuen estar allà dient papa, penja ja, sí. Que estigues per nosaltres.
Exacte, a punt d'arribar.
Gràcies, Montse, com vulgueu. Gràcies, un petó, adéu.
Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mayor está ya Andrés.
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El 10% de la població a Catalunya té dislèxia, un trastorn específic de l'aprenentatge que implica dificultats per llegir i escriure. La dislèxia no té cura, però la intervenció precoç és clau per mitigar els seus efectes i millorar el rendiment acadèmic i personal. Uns 170.000 alumnes catalans conviuen cada dia a les aules amb la dislèxia i això, evidentment, representa un repte significatiu per al sistema educatiu. El suport a les aules a aquests nens i nenes és molt important perquè no es quedin enrere. El govern ha impulsat un pla pioner per a la detecció precoç a trastorns com la dislèxia, enfocat en l'alumnat de primer i segon d'infantil, i preveu també avaluacions específiques a tercer de primària. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, el més important és tenir clar que la dislèxia no és un defecte, sinó una manera diferent de processar la informació. Però és veritat que a l'escola o a la feina doncs pot generar moments de frustració o inseguretat. La Neus Buissant és dislèxica, i els seus fills també, però ella no va tenir un diagnòstic fins que a la seva filla, quan va complir 12 anys, les van diagnosticar a les dues. La Neus sabia que hi havia algun problema, però no sabia posar-li nom. Ho ha passat molt malament, també amb els seus fills, però se n'han sortit.
Vam patir molt a casa meva amb la dislèxia, perquè la meva filla és una dislèctica severa, que en aquest moment ja és una noia adulta, i és informàtica, i és una professional absolutament competent, perquè la dislèxia no té res a veure amb la capacitat.
Exacte.
El que entenem amb el coeficient intel·lectual, amb la intel·ligència, tal com l'entenem de les persones.
Quan li van diagnosticar a la seva filla es parlava molt poc de dislèxia. Va ser un procés, diu, molt complicat, perquè es vinculaven els problemes que presentaven aquests nens directament amb fracàs escolar.
A Barcelona només hi havia, a Barcelona, i crec que a la resta d'Espanya hi havia un centre que parlava de dislèxia i que tractava la dislèxia. I finalment vam poder posar nom al que li passava a la nena. Una altra cosa era que l'escola apliqués criteris. En aquell moment no hi havia cap normativa que protegís aquests nens a nivell escolar. I, per tant, queien en aquest mal anomenat fracàs escolar.
No es parlava de dislèxia, costava molt aconseguir un diagnòstic, i quan el tenies, doncs després l'escola no estava preparada per ajudar aquests nens.
Però l'escola en aquell moment, l'escola era molt reàcia a acceptar aquestes situacions. Mm. Afortunadament, en aquests 30 anys hem evolucionat, i ara tothom sap, quan parla de dislèxia, de què parla, la qual cosa no vol dir que seguim tenint dificultats a les escoles per aplicar les adequacions.
Doncs, tot i les dificultats, la Neus reconeix que el més important de tot aquest procés ha estat posar-li nom al que li passava a ella i després als seus fills. Diu que s'ha passat la seva infantesa i l'adolescència pensant que no tenia les mateixes capacitats que la resta. Es va haver d'esforçar el doble, però ara és llicenciada en Filosofia i Lletres i en Logopèdia.
Doncs aquest és el missatge. Viure amb dislèxia pot ser un repte diari, però no té res a veure amb la intel·ligència. Les persones amb aquest trastorn són capaces d'acabar els estudis, acostumen a tenir més creativitat, més imaginació i habilitats pràctiques, però és veritat que si no hi ha un suport dins i fora de l'aula, la dislèxia es pot convertir en un factor de fracàs escolar.
Sí, el Lluís Endarriba és president de l'Associació Catalana de Dislèxia i posa damunt de la taula un dels principals problemes d'aquest trastorn, i és la qüestió econòmica. El diagnòstic només es pot fer en l'àmbit privat i això costa entre 500 i 1.000 euros. I després hi ha el tractament, la reeducació, que se'n diu. I si una família doncs no s'ho pot permetre, no té recursos, l'alumne tindrà un pitjor pronòstic.
Es que va directamente, o sea, si estàs diagnosticat o no estàs diagnosticat i has fet una reeducació o no has fet una reeducació, hi ha una relació directa amb el fracàs escolar. I sí, llavors, lògicament, les persones més vulnerables tindran pitjor pronòstic si tenen una dislexia.
Insistim en que la dislexia no té res a veure amb la intel·ligència, tampoc amb la visió. Simplement els afectats processen el llenguatge de forma molt diferent i això genera lentitud en la lectura i errors freqüents en l'escriptura, com per exemple confusions entre lletres similars. Totes aquestes coses és on s'ha de treballar, com explica Lluís de Riba.
Mira, nosaltres serem dislèxics tota la vida, no ens curem. No, la dislexia no és una malaltia que es curi, però sí que podem millorar moltíssim. I, per exemple, en què podem millorar? Amb la velocitat lectora.
D'acord.
Amb ser conscient de que jo sí que faré una falta d'ortografia, però com em sé les normes ortogràfiques, les puc corregir. I després, quan ens fem una miqueta més grans, la reeducació també va encaminada a les tècniques d'estudi.
La dislèxia és encara un trastorn que està clarament infradiagnosticat fins al punt que l'administració només té detectat entre un 2 i un 4% de dislèxics.
Atenció, perquè la proporció d'alumnes amb necessitats específiques han passat d'un 18,6% a un 36,6% entre el 2022 i el 2025. Això suposa el doble en només 3 anys, segons dades del Departament d'Educació. El nombre d'alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu ha crescut un 31% en només 3 anys. Això vol dir que actualment a primària i secundària n'hi ha 228.461 alumnes que necessiten la tipus de suport. Avui a la Linterna COPE Catalunya en parlem de tot plegat amb en Llorenç Andreu, que és catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i expert també en adquisició i desenvolupament del llenguatge, dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge. Senyor Llorenç Andreu, catedràtic, bona tarda.
Bona tarda, encantat d'estar amb vosaltres.
Igualment, escolti'm, què està passant que amb aquestes xifres que freguen ja el 37%? Què s'està fent malament?
Jo crec que hi ha diferents raons o diferents factors que poden estar influint en aquests increments. En primer lloc, diguem que els hàbits familiars estan canviant contínuament, els hàbits lectors també, la tecnologia no ha sigut una bona eina que hagi beneficiat. Llavors, antigament es llegia més a casa, es miraven més contes amb els infants, es dedicava més temps a la conversa, a poder xerrar, i molt d'aquest espai de temps que abans el dedicàvem als llibres ara ha passat a la tecnologia, i la tecnologia no té aquests beneficis. I també el que està passant és que cada cop més tenim més eines per a diagnosticar, per a poder detectar els infants, i cada vegada els diagnostiquem i els detectem més, i tot això fa que l'increment siguin aquestes dades que si parléssim amb algun mestre a les aules ens diria que és cada cop més alt, més infants amb dificultats. O sigui que el que esteu relatant amb xifres és el que ens trobaríem si parléssim amb algun docent.
La detecció és bàsica, però clar, si hi ha detecció i després no hi ha mà humana per col·laborar a aquestes necessitats educatives, no anem pa bé, com diuen a Girona.
No, sí, diguem, tot és important. Evidentment, la detecció és important. El portar a terme una bona avaluació que ens permeti saber les característiques i les dificultats que té cada infant, i, òbviament, després el treball en conseqüència és fonamental. Però tenim molt de camí per recórrer, òbviament, fa falta més professionals, però una major formació dels docents i l'ús d'eines de cribratge, massiu, que permetin detectar a tots els infants, poden ajudar. O sigui que amb el recurs que tenim, podem avançar més, tenim marge de millora, i, òbviament, si hi haguessin més recursos, això seria molt més beneficiós.
Mm-hmm. La gent jove d'avui en dia, els nens i nenes, Llorenç, jo no sé vostè què en pensa, però sí que és veritat que parlen malament, o sigui, no dic que diguin paraulotes, sinó que tenen dificultats d'aprenentatge i trastorns en el llenguatge.
És el que et comentava, diguem, és que el, diguem, fins i tot a les aules, no? Jo crec que el llenguatge oral ha perdut força a les aules d'infantil, diguem, no es dedica a, se li pren l'atenció que deuria requerir, o sigui, diguem, crec que a poc a poc ha anat guanyant molt de pes el llenguatge escrit, no? Les dades de lectura, no? Per exemple, estem parlant ara d'incrementen els infants amb problemes de lectura, no? I la base fonamental per aprendre la lectura és tenir un bon nivell de llenguatge oral. Sense un bon desenvolupament de llenguatge oral, clar, és impossible, clar, poder desenvolupar la lectura. Llavors, crec que l'escola ha de recobrar, ha de retornar a aquest interès o a aquest objectiu clar de desenvolupar un bon nivell de llenguatge oral. Això a l'escola i a les famílies, el que hem comentat abans, és a dir, diguem, si farà 40 o 50 anys la gent se sentava al costat de l'arc de foc i bàsicament la gent conversava, no? Diguem, aquests espais de conversa s'han anat perdent, és a dir, la gent avui en dia no parlem, és que no, diguem, no tenim aquests moments de conversa, i llavors el llenguatge oral és una habilitat que s'aprèn fonamentalment per interacció amb una altra persona, és a dir, el modelat de l'altra persona en aquestes edats infantils és molt important perquè el nen aprèn, diguem, en la interlocució amb un igual o amb un adult que té més nivell, no? I llavors, bueno, doncs el que hem comentat abans, la tecnologia no està ajudant a això, vivim en una societat que cada vegada, diguem, tot el món té més pressa, el temps és limitat, tots anem corrents, llavors, bueno, tot això fa que la comunicació, diguem, interpersonal hagi perdut força. Fins i tot avui els adolescents, a mi em sorprèn molt que estan sentats en una rotllana, no? I se comuniquen en el mòbil, és a dir, no es diuen directament una cosa, sinó se la diuen directament per el WhatsApp o per Instagram, etc. No?
Sí, és dur veure això, eh? Sí, costa, sí. Jo ho veig i em costa, però penso, bueno, és el que hi ha. Hi ha una cosa molt dura també, Llorenç, que a primària ha crescut un 276% l'alumnat amb situació econòmica o cultural desfavorable des de l'any 2020.
Bueno, això té a veure amb la situació socioeconòmica que tenim, és a dir, Catalunya som un país de recepció, cada vegada ens arriba, bueno, més gent, és a dir, s'ha incrementat moltíssim la població. I després no hem d'obviar que hi ha dades, diguem, de pobresa, de gent que és de tota la vida d'aquí, per què ens entenguem, és a dir, que bueno, tot això genera una diversitat a les aules que és realment un repte molt important per als docents, o sigui que els docents els hem de felicitar de moltes coses, però entre moltes aquesta, no? O sigui, estan tenint que educar amb infants amb diferents llengües de procedència, amb diferents nivells de llengua, amb diferents nivells socioeconòmics. Això té una repercussió, òbviament, en els aprenentatges, en els coneixements que tenen. Vull dir que...
Sí, culturalment també, no?
Clar, clar, exactament. És a dir, les experiències que tu tens vitals estan íntimament relacionades amb l'aprenentatge de vocabulari que tu tens. I, per tant, bueno, o sigui, que totes aquestes col·lectius desfavorits també, diguem, ja tenen una diguem, major inclinació a tenir dificultats d'aprenentatge, és a dir, perquè tenen moltes mancances de coneixements de base que altres sí que els aprenen en el context familiar.
Efectivament.
Sí, sí.
Doncs Llorenç Andreu, catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i expert en adquisició i desenvolupament del llenguatge, dificultats de l'aprenentatge i trastorns de llenguatge. Li agraeixo molt que avui hagi estat a la cadena COPE i que haguéssim pogut parlar, que m'agrada parlar amb la gent. Escolti'm, una locutora que digui que no li agrada parlar seria una bogeria, però necessitem el parlar. I m'agradaria veure els nens parlar més entre ells, jugar, mirar-se la cara, sí. Coses que no passen, i és molt dur, però és el que hi ha, però s'ha d'intentar canviar. Professor catedràtic, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bon missatge aquest final que has dit, o sigui, crec que és molt important. Gràcies,
bona tarda, adéu-siau.
Bona tarda, adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
7:39 y aparezco así de repente porque sé que esto te interesa. Con Línea Directa y su fórmula Coche Casa, si juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar, el ahorro viene solo, sin líos, sin vueltas, y solo hay que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ahora sí, ya los dejo tranquilos escuchando La Linterna.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Y no se me puede olvidar una noticia especialmente para empresarios y empresarias de pequeñas y medianas empresas, porque ahora puedes contar con un director creativo ejecutivo de reconocido prestigio trabajando codo a codo contigo. Brand Capital ha hecho posible que pymes con carácter y visión consigan una ventaja competitiva al nivel de las grandes firmas sin ser una multinacional ni una marca de moda. ¿Quieres ganar posición, diferenciarte sin disfraces, crecer sin perderte, vender y hacerlo bien? Pues piénsalo, y si quieres más información, en brandcapital.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sé si habéis oído hablar de la gran renuncia. Es un fenómeno que se detectó en Estados Unidos cuando millones de personas renunciaron a sus trabajos, pues se dieron cuenta de que no les satisfacía o que no les merecía la pena trabajar, sin más. Pero también se está notando, y mucho, y cada vez más en España, porque casi 3 millones de personas dejaron su trabajo en nuestro país el año pasado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Si hay Don Simón, nos quedamos. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Con motivo del Día del Reconocimiento al Personal de Limpieza, que se celebrará el próximo 15 de octubre, las patronales Afelim y Aspel, asociaciones, federaciones y empresas de limpieza nacionales, ponen en marcha una campaña conjunta para visibilizar y reconocer esa labor esencial de las más de 540.000 personas que trabajan en el sector de la limpieza en España. Es un placer hoy en La Linterna de COPE hablar con el presidente de Afelim y Aelma, que es Jesús Martín López. Señor Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bien.
Este año con un mensaje central que no podía ser de otra manera que poner el foco en dar valor a este sector, ¿no? Y reivindicar ese papel de las empresas y de los profesionales.
Sí, efectivamente, ¿no? La salud sin limpieza no es salud, ¿no? Y si alguien entra a un quirófano o entra en una sala de curas o un médico o unos servicios en un restaurante, siempre la limpieza es muy sensible a eso, ¿no? La relacionamos con la salud. Y gracias a la pandemia nos hemos dado cuenta, gracias o a pesar de la pandemia, nos hemos dado cuenta que sin limpieza no hay salud y repercute en la vida.
Está clarísimo. Hablábamos de 540.000 personas que trabajan en este sector. Estamos hablando de las que están reconocidas como que trabajan como tal, porque debe haber muchas más que están trabajando sin que las personas que las contratan los declaren como tales, ¿no?
No, hombre, no creo que haya mucha. Yo no represento a gente que no contrata personas de limpieza.
No, es lo el que pasa presidente es que hay sectores, de
Azulín. Claro, lo que pasa es que hay sectores que en España no se contabilizan como limpieza. Por ejemplo, la limpieza viaria, que hay muchos miles de personas trabajando en limpieza viaria, y eso no está dentro de nuestro sector, está como aparte. Entonces, por eso decimos que en España, con esto de la segregación por epígrafe de la seguridad social, es difícil saber el número exacto, pero más de 500.000 personas están relacionadas con el mundo de la limpieza, y si metemos la limpieza viaria o limpieza de hogar, en los hogares, todo eso no está incluido en esta cifra que damos. O sea, que en realidad los que trabajan en limpieza en España, en ese sentido, son muchas más.
Qué importante es el reconocimiento social, ¿no?, y profesional de estos trabajadores. ¿Por qué todavía somos tan así? ¿No queremos o no los reconocemos? Nos gusta ver todo limpio, pero no reconocemos a quien lo hace, ¿no?
Bueno, es que cuando está todo limpio no nos damos cuenta.
Claro.
Cuando nos damos cuenta es cuando no está limpio. Entonces ahí rápidamente, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué esto no está limpio? Entonces, desde un punto de vista a lo mejor negativo, nos damos cuenta de que algo ha pasado, ¿no? Cuando hay una huelga muchas veces, o cuando por cualquier cosa falta la limpieza, entonces ahí nos damos cuenta. Pero cuando está todo limpio vemos la normalidad, porque eso es lo lógico, ¿no? Que cuando entra la gente a la oficina, cuando entra la gente en el tren por la mañana, pues está todo limpio. Porque siempre que hay limpieza, alguien lo ha limpiado, alguien ha participado en hacer eso. Si no, las cosas solas se sucian muy rápidamente, ¿no? Uh-huh. Sobre todo las cosas públicas, ¿no? También mucha gente.
¿Cómo ha evolucionado el sector y cuáles son los retos actuales?
Bueno, los retos actuales que tenemos, a ver, la dificultad de encontrar personal, porque es difícil. Hoy día, bueno, muchos sectores tienen problemas para encontrar personal, nosotros también. Tenemos también, por ejemplo, la dificultad de trasladar a la administración, que es un gran cliente, casi la mitad del mercado es el sector público, los colegios, los hospitales, las administraciones públicas nacionales, locales, autonómicas. Por ley, la ley aquella de la desindexación, no se pueden trasladar el incremento de costes que a lo largo de la vida del contrato, que pueden ser 2, 3, 4 años. Entonces, joder, es muy difícil mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de limpieza si luego vamos a la administración y dicen, no, aquí no traigas el incremento de costes ni traigas... Entonces, ese es un reto que tenemos y creo que podrá solucionarse pronto, ¿no?
Pues vamos a mandar un saludo a todas las personas que están dentro de este gremio, este personal de limpieza, que no nos damos cuenta, pero que gracias a ellos podemos entrar en un ambiente sano, limpio, y a todos nos gusta pues tener un baño limpio, tener los cristales sin huellas, pero claro, eso no se hace por arte de magia, eso se llama persona, hombre o mujer, que tiene que realizar esa labor y que vamos a querer reconocer desde aquí. Recordemos que el 15 de octubre, este miércoles, es el día, pero para nosotros es siempre. Por lo menos a nuestro personal de limpieza, Jesús, lo tratamos como uno más de COPE, ¿eh?
Me alegro muchísimo, una buena noticia. Y recordad que siempre que algo está limpio, alguien lo ha limpiado.
Está clarísimo. Jesús Martín, presidente de Afelín y Aelma, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
A la próxima, chao.
Adiós, adiós.
Si quieres mantener tu colesterol lejos, ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Liderà és avançar cap a un futur més sostenible, amb mesures com els ajuts a projectes d'innovació tecnològica Green d'Acció per mitigar l'impacte del canvi climàtic des de les empreses. Catalunya Lidera, un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't d'aquesta mesura i d'altres a gent.cat/Catalunya Lidera. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Si tus paredes pudieran hablarte, dirían: ¡socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
COPE Catalunya y Andorra.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
¡Ay! Mira, en Galerías del Tresillo tienen un 30% de descuento.
Ya.
¿Y te lo financian todo?
Ya.
Sin intereses y sin gastos de apertura.
Ya.
¿Vas a dejar el móvil y escucharme?
Perdón, estaba comprando el sofá en la nueva web de Galerías del Tresillo, que además tiene miles de productos y entrega express. ¿Ves cómo te escucho?
Ya, ya. Galerías del Tresillo.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Por si todo esto no fuera suficiente, ahora a Sánchez le ha surgido la derivada de la trama Coldo. ¿Por qué? Esto que les cuento de los sobres con dinero, es que lo tiene todo. Durante años, sobre tras sobre, en la sede, con el logo en el sobre, el logo del PSOE.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Las llamadas comerciales o de spam resultan siempre molestas. ¿Pero por qué nos siguen llamando si hay una ley que lo prohíbe? Pues hoy en día hay nuevas técnicas de selección de personas y en ocasiones hay que pasar auténticos casting para acceder a un puesto de trabajo. Aunque parece ciencia ficción, ese es el objetivo que tienen un grupo de científicos investigadores. Uno de los mayores saltos en la historia de la robótica. Dotar a la máquina de imaginación.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, l'interna COPE Catalunya i Andorra, i arriba el moment de l'actualitat i Protecció Civil. Atenció, perquè manté la situació d'emergència a les 5 comarques més afectades del sud de Tarragona per les intenses pluges de les últimes hores. Encara continuarà plovent, almenys fins a la nit. Mentrestant, continuen els treballs de neteja a la zona. Sobre el terreny hi ha bombers, veïns i voluntaris intentant que es pugui recuperar la normalitat el més aviat possible. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Sí, la prioritat ara mateix és restablir la mobilitat a l'Ebre. La via més afectada és la C-12, que continua tallada entre Amposta i Tortosa. El temporal a les Terres de l'Ebre també ha deixat danys materials en habitatges. Hi ha 5 finques amb danys estructurals greus i 18 amb afectacions menors. L'Anna Fabregat és arquitecta d'Alcanar, experta en arquitectura legal i forense, recomana abans de netejar fer un inventari de danys perquè després serà molt útil.
Hem d'agafar evidències del que ens ha passat abans de netejar. Hem de fer moltíssimes fotografies i hem de fer un inventari de tot allò que se'ns ha fet malbé. Per què? Perquè a vegades amb la necessitat de netejar ràpidament el que estarem fent és treure les evidències que després ens donaran lloc a poder cobrar de l'assegurança.
Una part sensible de la casa és la teulada. Si ha entrat aigua vol dir que tenim fuites i per tant s'ha de fer obra. A més, hi ha un risc evident amb aquestes cases baixes construïdes als anys 50 o 60 del segle passat en zones perilloses on hi poden haver riuades.
Però si ja la tenim, doncs què hem de fer? Primer que res és tindre un accés fàcil a les plantes pis, perquè quan ens trobem en situació de risc pugem a les plantes altes, una escala interna, poder pujar cap amunt, poder fer vida a les plantes altes i no a les baixes. Sempre revisar molt les esquerdes per veure què ha pogut passar amb els fonaments, revisar el terreny, fer una sortida molt fàcil a l'aigua, perquè si sabem que se'ns inunda hem d'estar preparats i que l'aigua que entri ens pugui sortir.
A tot això, el govern ha aprovat avui un primer paquet de mesures urgents per pal·liar els danys causats per aquestes pluges torrencials. Això inclou la posada en marxa d'ajuts per fer front als danys materials, subvencions i préstecs per un import inicial de 60 milions d'euros. La intenció és que els pagaments es facin de forma ràpida.
El canvi climàtic també tindrà conseqüències econòmiques. Pot provocar la pèrdua del 14% del PIB per càpita a Barcelona l'any 2050. És la principal conclusió d'un estudi de la Cambra de Comerç i AXA que ha analitzat els efectes de la calor extrema en el teixit empresarial.
I segons aquest estudi, Barcelona serà la ciutat europea que pot registrar més morts relacionades amb temperatures extremes si no es prenen mesures i es mantenen els nivells actuals d'emissions. Els dies de calor extrema es multiplicaran per 11 d'aquí al 2100, però no són només les temperatures i altres riscos, com explica la Clàudia Illa, experta en gestió de riscos per inundacions d'AXA.
Fundamentalmente el calor extremo, inundaciones que afectan a toda la población de forma directa aproximadamente en 40% y estrés hídrico, con situaciones de estrés hídrico muy altas. Y no olvidar que todos estos riesgos justamente están interrelacionados, que afectan, aumentan el riesgo, por ejemplo, de incendios forestales, de erosión costera, deslizamiento de terreno, etcétera.
L'estudi calcula que el 2050 hi haurà més de 600.000 barcelonins que poden ser víctimes d'inundacions vinculades a danes que cada vegada seran més agressives. Barcelona i la seva àrea metropolitana seran les zones més afectades pels episodis de sequera i això implicarà aliments més cars i infraestructures més deteriorades.
I Barcelona amplia fins als 25 anys l'atenció a la salut mental dels joves i adolescents i ho fa amb un nou programa integral que es diu Estar Bé, que unifica i amplia els recursos que hi havia fins ara, en un moment en què el 29% dels joves barcelonins presenten malestar emocional i un de cada 10 se sent sol.
Sí, Estar Bé oferirà una atenció als joves, però també a les seves famílies, amb l'assessorament de diferents professionals. Els joves seran atesos inicialment per un educador social que serà l'encarregat de valorar cada cas i on es deriva. Javier Rodríguez, comissionat de Polítiques d'Infància i Adolescència, diu que el nou model és una aposta clara per la salut mental.
Això no és només una reestructuració, per tant, estem parlant d'un impuls en tota regla a la salut emocional dels i les joves de la ciutat, en un moment en què, com deia la regidora, les dades ens alerten de que és una, de que hi ha un augment del malestar emocional i en aquest moment doncs, Barcelona decideix respondre amb més recursos, amb més coordinació i amb un nou model. Està bé, implica més cobertura, implica més proximitat i implica més oportunitats pels joves i adolescents de la ciutat.
S'ampliaran les hores d'atenció als joves, més de 300 hores setmanals. Es manté la xarxa de 21 punts d'atenció, garantint almenys un per districte, però no es descarta obrir nous dispositius si es detecten necessitats específiques.
Més informació a COPE Catalunya i a les xarxes socials de X i de Facebook. Gràcies, Yolanda. Fins demà.
Adeu, fins demà.
Que vagi bé.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes con sus productos frescos de primera división.
I aquí tenim el company Albert Díaz, Esports Cope. Què tal, Albert? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat. Què tal? Bona tarda a tothom.
Comencem avui, Albert, amb esport en directe, sí, perquè tenim dos equips catalans, el Barça i el Joventut, jugant a Europa.
Sí, en el cas del Barça és a la quarta jornada de l'Eurolliga. El partit anava a dir a la pista del Maccabi, que en aquest cas, per motius que crec que tothom coneix, del conjunt israelià, és a Belgrat. Maccabi Futbol Club Barcelona ara està al descans i el Barça està passant per sobre com una piconadora del conjunt israelià. Israelià està guanyant 32-60, Maccabi de Tel Aviv 32, Futbol Club Barcelona 60. Al descans destaquem els 12 punts de Miles Cale i també els 10 de Kevin Panther. Insisteixo, és partit de la quarta jornada de l'Eurolliga on el Barça es presenta amb un balanç de dues victòries i una derrota. Però tenim el tram final, el partit del Joventut de Badalona. En aquest cas, a la segona jornada de la Champions del bàsquet, és el primer desplaçament europeu del conjunt badaloní, després de guanyar en l'estrena d'aquesta competició el Xolet francès, i juga a Hongria, perquè s'està enfrontant a un altre conjunt d'Israel, el Hapoel Holon. Està guanyant la penya, està tot molt igualat, a 6 minuts 55 segons per arribar al final, guanya la penya 68-55.
I del bàsquet al futbol, perquè avui juga la Roja, la selecció espanyola.
Sí, juga a Espanya a partir de 3 quarts de 9, en menys d'una hora. Arrenca aquest Espanya-Bulgària a partit de classificació de cara al Mundial de Futbol. Pedri titular, Cubarsí suplent. Són els dos jugadors del Barça que queden en un 11, el de Luis de la Fuente, format per Unai Simón en porteria, Pedro Porro, Lenormand, Laporte i Grimaldo en defensa, Zubimendi, Mikel Merino i Pedri al mig del camp, i a dalt Oyarzabal, Baena i Samu. Insisteixo, Espanya-Bulgària, 3 quarts de 9, l'expliquem al Tiempo de Juego. Avui també atents altres partits de classificació pel Mundial, com el Letònia-Anglaterra, amb el blaugrana Rashford al conjunt anglès, el Marroc-Congo, amb Omar al conjunt marroquí, el jugador de l'Espanyol, i el República Democràtica del Congo, Sudan, amb Piquel, el primer d'aquests dos conjunts, el conjunt de la República Democràtica del Congo. I, per cert, és notícia, parlant de jugadors del Barça, Robert Lewandowski, que no disputarà el clàssic contra el Real Madrid, lesionat en Polònia, 3 setmanes de baixa, pateix un trencament muscular, bíceps femoral, cama esquerra. Insisteixo, lesió que ha patit amb la selecció de Polònia. El clàssic es juga el 26 d'octubre.
Avui s'ha estrenat oficialment el nou propietari de l'Espanyol. Què ha dit, Albert?
Alan Pace, l'empresari nord-americà, també propietari del Burnley, de la Premier anglesa, declaració d'intencions.
Entre 5 años por el primer equipo, mira, me gustaría que estamos en Europa. La meta tiene que tener es que tenemos que cambiar nuestro pensamiento que estamos winners y que tenemos que pensar sobre eso, que queremos estar en Europa.
nova etapa a l'Espanyol, que tingui tota la sort ja amb aquestes declaracions de crear un projecte, assentar un projecte i Europa en l'horitzó.
I el Girona reforça la figura de l'entrenador, Mitchell.
Sí, després de la roda de premsa del director esportiu Quique Cárcel, no va poder ser fa unes setmanes per indisposició de Cárcel. Avui ha dit que trigarà el Girona en sortir de la situació a la part baixa de la classificació en la que es troba, però atenció al que ha dit el tècnic de Mitchell.
Mitchell per mi és el millor, és un entrenador que ha donat molta vida a aquest projecte i sobretot per l'estil de joc, per la forma de ser. Jo sempre estaré al seu costat, això és futbol. Vull dir, no, que no podem obviar és que els resultats marquen i que hagués passat si haguéssim perdut 3, 4, 5 partits més, no ho sé. Però que he confiat al 100% en ell, jo 100%. Mai he tingut dubtes d'ell. Estic 100% a mort amb ell. I el club sempre ha estat amb ell.
Clar i contundent, Quique Cárcel, a punt de començar la segona part d'aquest partit de la quarta jornada de l'Eurolliga del Barça davant el Maccabi. Està guanyant el Barça 32-60 i a punt d'entrar els últims 5 minuts del partit del Joventut de Badalona, segona jornada de la Champions del bàsquet davant el Hapoel Holon. Guanya de Déu la penya 59-69.
Albert Díaz, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Informació a Esports Cope i ja sabeu, molt pendents del partit d'Espanya. Gràcies. I nosaltres hem arribat fins aquí a la linterna de Cope Catalunya i Andorra. Salutacions de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez, i ara continua la linterna amb Ángel Expósito, que acabeu de passar. Bona tarda.